Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts passant de les 11 del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, amb la sintonia que ens indica que és el moment de parlar de cinema. Donem la benvinguda a l'Àngel Comas. Molt bon dia, bon
Hola,
any.
Molt bon dia.
Què tal?
Bueno, ja veig que aquest any que ha passat no ha passat per vosaltres.
No.
És que no, esteu iguals que l'any passat, eh?
I que fossin tots així, eh?
Pispiretes, així agudes, maques i tot.
I esdrújoles.
Sí, esdrújoles.
Esdrújoles també.
No, però...
Planes, no ho sé.
Més rodonetes després del Nadal, en lloc de planes, rodonetes.
Ah, no, jo estic igual, eh?
Tu estic
igual de rodoneta, dic.
Sí, i tu també igual de rodoneta.
Jo crec que més, però bueno.
Tu cada vegada estàs més rodoneta,
tant me fa. Bueno, ja feia falta, tu.
Eh que sí?
Ah, jo la trobo bé.
És la bona vida que estic.
Ja. Bé, deixem aquest guió a banda.
Això és una altra pel·lícula.
El guió de debò, el que ens ha d'ocupar els pròxims minuts. I tenim... quantes pel·lícules, quantes estrenes tenim aquesta setmana?
En tenim tres. Una d'elles, la tan multipremiada La La Land, que d'aquí una estona l'Àngela ens en parlarà. La deixarem per això, l'última.
Pel final.
Pel final, i així ens hi podrem esplaiar tot el que vulguem. Tot el que vulguem. A part de La La Land, tenim dos estrenes més, es tracta d'Underworld, Guerres de Sangre, i Tenia que ser él, que és una comèdia així una mica esbojarrada. Comencem amb Underworld, Guerres de Sangre, que es podrà veure a Yelmo.
Los clanes de vampiros y licántropos llevaban siglos en guerra, convirtiendo nuestro mundo en un campo de batalla. Para mí, la lucha es algo personal. Todas las personas que he amado han sido capturadas. Ahora se está librando una nueva guerra.
Selene, los licántropos se movilizan otra vez. Tienen un nuevo líder, Marius.
Yo ya he dejado esta guerra.
Pero ella no te ha dejado a ti. Él quiere tu sangre y la de tu hija.
Ni siquiera sé dónde está. Necesito que lleves un mensaje.
Underworld, Guerras de Sangre, és la nova entrega d'aquesta saga Underworld, dirigida per Anna Forrester. Ho he dit bé, crec, vaja, espero.
Anna Forrester, sí.
Underworld, Guerres de Sangre, ens explica la història de la vampira Selene, que haurà de defensar-se dels atacs brutals de dos clans, el dels licants, els homes llops, perquè ens entenguem, i el dels vampirs, que la van trair, i doncs té uns aliats, i aquesta guerra només la pot... Vull dir que ella només pot ser la salvadora d'aquesta guerra. M'agradaria aprofitar, Àngel, per preguntar-te d'on ve aquesta tradició de sempre enfrontar vampirs i homes llop? Perquè, per exemple, a Crepúsculo també és una història que també hi ha una guerra entre homes llop i vampirs.
Bé, no, en principi...
Així,
si
per curiositat, si no sé perquè els dos ensenyen les dents, no?
Si vols que t'ho expliqui...
Sí, perquè el cinema
ens
sempre...
Ens hem de remuntar als temps dels anys 39-40, que la Universal, que llavors no era una gran productora ni distribuïdora, feia pel·lícules com Frankenstein, Dràcula, L'home llop i tot això. I llavors hi havia diverses jerarquies. Així com Frankenstein i Dràcula pertanyien a la primera divisió, L'home llop era de la segona. I l'Omellop no té les... No es basava en obres literàries importants, com era, per exemple, Dràcula i Frankenstein, que són obres que per si mateixes no són de terror. I llavors, l'Omellop no. L'Omellop va sortir i com una conseqüència, clar, la gent deia... Aviam, què podien fer ara? Doncs mira, un Omellop, ja està. I l'Omellop, diguem que és un personatge secundari. I llavors l'Universal va fer una pel·lícula que es deia una cosa així, La mansió de Frankenstein, on reunia tots aquests personatges d'aquesta mitologia.
Sí, perquè, la convenció per de cimera, de monstruïtos.
Clar, per, sí. per acumulació, i es barallaven. I després va haver una pel·lícula...
Sí, és veritat.
És per acumulació.
De fa uns anys, no?
Dels 40, estic parlant dels 40.
No, doncs...
I llavors hi havia una pel·lícula d'una
parella
còmica que es deia Butta Bot i Lou Costello, que van fer una pel·lícula que també era el mateix, que era es deia Butta Bot i Lou Costello contra els fantasmes. I sortien tots. I clar, llavors l'origen d'aquesta reunió d'una a l'altra era precisament els 40 en els seus orígens. Després ha evolucionat, llavors el Omellop...
I van pensar, i amb qui l'enfrontem? Amb els vampirs?
Sí. Que també... Perquè els vampirs encara no estaven... El Dràcula era un vampir una miqueta...
De passos
sòmines, és a dir, en aquella època. Després no, després es va recuperar gràcies a les pel·lícules del Coppola i tot això. Però el vampir dels anys 40 de l'Universal, que feia un tal Bela Lugosi, que era un home que es va creure que era un vampir i va voler que l'enterressin amb la capa de vampir i tot. Al final li va passar com al Tarzan, no? Que es pensava, el Jolly Wish Müller, que es pensava que era Tarzan, i aquest li va passar igual. Ara, la combinació de les dues coses és únicament per efectes comercials, perquè la gràcia d'aquestes pel·lícules és tota la filosofia de la vida que hi ha darrere, perquè imagineu-vos a vosaltres, Dràcula, ostres, Dràcula és el dolent, o no? Perquè viure per tota l'eternitat... És que, bueno, és una
creu.
És una creu o no.
És una tortura.
O una proposta magnífica. O Frankenstein. Frankenstein, doncs, és qüestionar l'existència d'un creador, si pots enfrontar amb ell o no. Tot això, és que hi ha una filosofia darrere, que estan les novel·les, la novel·la de Mary Shelley, o la del Tom Browning, que és el director de Dràcula. I ara, precisament, hi ha una pel·lícula, que no la fan, que es diu Proyecto Lázaro, que no ho diu, però està inspirada amb el Frankenstein, amb el Dràcula, amb la filosofia, vull dir, i que, doncs, podíem dir això. És a dir, que no hi ha això de l'Omellop, per mi... Mai m'ha agradat l'Omellop.
Carme, has vist d'una pregunta tot el que m'ha après?
Déu-n'hi-do.
Perquè és que em resultava curiós com és que el cinema els havia enfrontat tantes vegades, no només en una saga. Si diguessis, és que Underworld és una història que enfronta homes llops amb vampirs. Ho entendria, però és que hi ha pel·lícules que es basen en aquesta guerra d'homes llops i vampirs, i no són els únics.
Sí, però
i per això et volia preguntar.
Però són coses absolutament comercials. Que no, ho fan per aquesta cosa que té Hollywood, sobretot, doncs, perquè pel·lícules de vampirs i homes llops n'hi ha en altres països,
Però,
sí, però que no arriben aquí.
Val, però vull dir que són com dos monstres que els han enfrontat sempre. Des dels anys 30,
sí,
com tu dius.
Sí,
veus,
sí,
com tu
sí.
Dius, altres països també els
individuals, enfronten. Però sempre es presentaven com a dolents. Els homes llops són dolents.
Sempre han de guanyar els vampirs, no?
Sí.
Seria el seu.
No, tampoc.
També és curiós això, no?
No, tampoc. Els homes llops... És que passa que els vampirs són més, com diria jo, més sofisticats. Un vampir no és el mateix que un home llop. No,
són més elegants.
És més bruto, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, no? Més,
sí. No sé,
més salvatge.
No té tant sex appeal, l'home llop.
Sí, no, però té més sex appeal, l'home llop, que el vampir?
No.
Ah, al revés.
Al revés,
no. És que el vampir té un erotisme que bé,
clar,
que,
sí, no,
que moltes vegades s'ha explotat.
Perquè et mossega el coll.
I a més, fixeu-vos que les pel·lícules de vampirs, quan mosseguen el coll, normalment de dones, normalment el coll de dones, que la dona té un plaer. Clar, és com un orgasme per la dona. L'home llop no... Jo no recordo. Bueno, tampoc soc un especialista,
Bé, les que
diguin... I vampireses no n'hi ha?
El què?
Sí. Vampireses.
Sí, clar, Vampirella és la més famosa de totes. És una Vampirella va sortir d'un còmic dels anys 70.
I mossega els homes?
Sí, Sí, sí.
I després hi havia la vampiresa del Raval, que aquesta no mossegava.
És veritat.
Aquesta era més xunga.
Sí, la vampirella era un personatge més aviat... Era vampira, i al cinema la va fer el Roger Vadim, que era el marit de la Brigitte Bardot. I em sembla que va posar, si no m'estic segur, a la Jane Fonda, quan era la seva dona, de vampirella.
I una vampirella és una femme fatal, no? També.
També.
Allò, una Débora Hombres.
Clar, llavors... I hi ha una pel·lícula també que es deia E morir de plaisir, que em sembla que el Vadim també, que era de vampires. I clar, és que en principi les dones sou vampires.
Sí?
Va,
algunes.
No dius res.
Escolta, doncs molt... molt interessant tot això que ens has explicat.
De que les dones siguin vampires?
No, això, aquesta història...
Anem fent mossegades.
Sí, anem mossegant. No, aquesta història que ens has explicat.
I no metafòriques.
Va.
Va, la fan fatal, la fan fatal què és, si no una vampira? Oi que sí?
Anem per la següent estrena ja. Deixem el capítol dels vampirs i els homes llop i ens anem a aquesta comèdia esbojarrada que ens arriba a Yelmo, que es diu Tenia que ser él.
Desde el momento que nace, una hija es el centro del universo de su padre. Le das amor, la apoyas en todo, la ves crecer y convertirse en una mujer fuerte y segura. Y de pronto un día, te encuentras cara a cara con el amor de su vida.
¡Los putos Fleming ya están en mi casa! ¡Sí!
No puede ser.
¡La hostia!
Parece que iba mucho al gimnasio.
¡Steffi, que suban aquí!
Por favor, por favor.
Resulta que su novio se ha forrado por internet.
Estoy la hostia de contento de que hayáis venido aquí.
Ay, delante un niño de 15 años.
¡Uy, joder! ¿Tú no dices hostia?
Quizás es demasiado directo. Pero es muy buena persona.
Y cuando lo hicimos en el jacuzzi, Steph se abrió como una flor. Deberíais haberlo visto.
Preferiría no saberlo, pero ya es demasiado tarde.
Ningún padre querría ver a su hija con ese tío.
Mi instinto me pide que os abrace.
Buenas noches.
No sé cuál es el problema.
Yo creo que soy muy normal.
Tengo una sorpresa.
¡Tachán!
¿Una felicitación de Navidad?
¡Sois todos vosotros!
Hasta pone felices vacaciones.
¿Pone felices vacaciones?
Sí.
Oh. Joder, no tenía ni puta idea. Ahora se va a quedar ahí para siempre.
Ned, el día de Navidad voy a pedirle a Steffi que se case conmigo y quiero que me des tu bendición.
¿Sí?
No. En un par de días te habré convencido.
Tenia que ser él aquesta història on hi trobarem a Bryan Cranston, més conegut primer per ser el pare de Malcolm i després per ser protagonista de Breaking Bad, que tot s'ha de dir. En aquesta comèdia nord-americana, doncs, ens porten una història, doncs, bastant del nostre dia a dia i que potser a tots ens ha passat, que és que la teva filla joveneta, el teu ull dret et presenti el seu nòvio a la família.
T'ha passat això, tu?
No, encara no. Presenti el seu nòvio a la família.
A tu, Carme, t'ha passat?
Vol saber tot.
I...
Sí, ja, fa temps que ha passat. Ja és passat i tot.
Va, deixa-ho.
I els pares... pensen, quin noi m'ha anat a triar la meva nena, per favor. I aquí, doncs, això és el que explica aquesta història. Aquesta família, aquest pare que coneix el seu yerno, en català ara no em surt.
Gendre.
El seu gendre. Uh-huh. El seu gendre és un informàtic molt, 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 molt ric de Silicon Valley, però que està com un llum d'oli i pateix.
Ah, pensava que estava forrat.
Sí, també, està forrat, també. Però està com un llum d'oli i el fa patir molt, això.
Doncs jo, el tema, el punt de partida... Jo no l'he vist, la pel·lícula, però ni la penso veure, perquè això és una comèdia que ens ha dit esbojarrada, una comèdia gamberra, de la manera com està feta. Ara, sempre diem el mateix. El tema està bé, és interessant, perquè hi ha una cosa que... A mesura que fas gran, veus que l'estètica externa de la gent t'influencia molt. És a dir,
com? Què vol dir?
Sí, vol dir que ara, per exemple, tu agafes una persona de, no sé, de més de 60 anys que quan era jove la gent anava a l'americana i corbata i tot això, i ara veu un enginyer electrònic que es guanya la vida a base de bé, o veu el director d'una empresa que es guanya la vida com multimilionari, i el veu vestit d'una manera informal, el veu vestit amb texans, trencats, amb una samarreta suada, potser. I, esclar, aquest concepte, diguem, estètic, que ell té a la seva ment, no li casa amb la persona aquella. I llavors, sí, clar, es produeix això. Per això és la situació de partida d'aquesta pel·lícula. Està bé, perquè és un home que... Em sembla que aquest home, el Bryan Cranston, va néixer al 56, per tant, 60 anys aproximadament. Clar, veu un noi que té 30 anys que el jutja per l'aspecte estètic. És a dir, el punt de partida està bé. Ara, la pel·lícula, perquè he llegit... jo crec que se la podeu estar bé. I a mi em fa molta pena el Bryan Cranston, perquè és un home que a la sèrie aquesta ho fa bastant bé, va guanyar 3 premis Emmy, i té una pel·lícula a la qual està genial, que és Trumbo, que fa de Dalton Trumbo. És a dir, em fa molta pena aquesta gent, com també fa pena el Robert De Niro quan fa pel·lícules d'aquestes.
Com fa Los Padres d'ell, Los Padres d'ella, com fa de pare, vaja.
Sí, i el director és un especialista en aquestes pel·lícules, perquè té I Entonces Llegó Ella, Dos Torpes en Apuros...
Te Quiero Tío, aquesta me'n recordo, de Te Quiero Tío.
Això ho has dit moltes vegades, Eva?
No. Escolta, Àngel...
Avui està fent un interrogatori. L'Àngel, ell sempre pesca. I si no, tira la canya, vull dir que... A veure si pesquem nosaltres, eh?
Àngel, mira...
Miro.
Escolta, de les crítiques i això que comentaves, que totes més o menys deien el mateix, n'he destacat una, no l'hem trobat a cap mitjà d'aquí, sinó que l'han dit al The Hollywood Reporter, però m'ha semblat interessant perquè aquest home deia que es tracta d'una marató de 111 minuts de llenguatge col·loquial, paraulotes, gags repugnants i obscenitat desenfrenada.
Mira, per si... I què fa pena el tio, el prota?
No ho sé.
Home, sí, pobre.
Qui, el Bryan Cranston o el James Franco? Perquè el James Franco ha els dos bons papers.
Però si el James Franco m'és igual. Però si aquest em fa pena, perquè un home que fa Trumbo no sé com pot fer pel·lícules d'aquestes.
Bueno, necessitat, sí. No? D'això se'n diu
no,
necessitat?
No, això és molt discutible.
Sí?
Això de la necessitat és molt
difícil. En el món dels actors i les actrius és igual, tant se val si és cinema, o sigui, ells han de fer una mica de tot, poden triar entre un bon producte i després el producte que has de fer per anar mantenint-te.
Sí, sí, això és l'excusa que dona, però de les maneres és una pena.
Home, si parlem dels els actors de Hollywood, si parlem dels d'aquí, potser sí que hi ha una mica, hi ha bastant precarietat i potser sí que cal agafar papers, però si estem parlant de gent de Hollywood, gent que ha guanyat Emmy, gent que els deuen pagar una morterada de diners per cada capítol, poden estar un temps sense treballar i seguir menjant.
Depèn del ritme de despesa, també, perquè t'engastes,
és molt subjectiva, perquè és el ritme de despesa el que marca la necessitat, no?
Aquí està.
Doncs deu ser que té moltes despeses i deu haver estat l'obligació.
Té 3 o 4 dones que li té que passar la pensió alimentícia.
Vés a saber. És que no sabem la situació
en què està. I pagar la factura de la llum de la mansió.
No, ja ho sé.
Ara estem aquí parlant per parlar. És que
estic
a saber la situació de tots... Jo quan llegeixo coses de la vida íntima d'alguns actors o actrius, és que res, a mi m'és igual.
O sigui, no ho passes per alt. Tu llegeixes, clar.
És clar, perquè jo llegeixo el que hi ha, puc jutjar-ho després d'haver-ho llegit.
Clar.
Ja, arribem a l'última estrena, La La Land, que es veurà a Finesa i a Yelmo. La La Land, que com sempre estem parlant dels títols, aquí s'ha traduït com La Ciutat de les Estrelles, però aquí la gent s'ha quedat amb el nom de La La Land. I
és molt contenta. És més fàcil.
Oh, clar, però jo he vist...
És molt maco, és
curtet. No, La La Land, La Ciutat de les Estrelles... O Ciutat de les Estrelles, o...
La
però
gent
complet,
diu La La Land.
Aquella cançó de Camp Eurovisió, com es deia? La La Land?
No, La...
La La La.
La La La,
sí. Ah, però aquesta no té res a veure, eh?
No, no, ja, ja.
O sigui, molta gent diu... Això és de la Maciel, era, no?
Sí.
A més, la Maciel no surt en aquesta pel·lícula.
No, quina pena. No ho sé, mira, no ho sé.
Però si l'has vist,
que estava de fons, que potser és ella.
Ui, anava a dir una barbaritat i ja no...
Digue-la, va, Eva, sigues políticament incorrecta, va.
La La Land, del Damien Chazelle, director de Whiplash, torna amb aquesta gran obra, segons la crítica.
Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, está bien. Gracias. Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí.
A ver, ¿cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Tal vez no soy tan buena.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción.
La La Land, protagonitzada per Ryan Gosling i Emma Stone, que són aquesta parella que es vol obrir camí en el món de Los Angeles, en el món de la fama, ell com a pianista i ella com a actriu. Àngel, què els hi passa? Explica'ns una mica què t'ha semblat la pel·lícula.
A mi m'ha agradat la pel·lícula en conjunt, m'ha agradat. El que passa que és una història molt vista i la gràcia està en allò que dèiem, en com està explicada. I com està explicada, a vegades està ben explicada i altres vegades no està ben explicada, perquè és una comèdia, diguem, romàntica, molt passada de moda, de mode, no n'hi ha pel·lícules com aquesta, actualment no se'n fan, i per això ha guanyat 7 Globus d'Or de les 7 nominacions. El Globo d'Or, recordem que la dona la premsa estrangera a Hollywood, i fins fa no massa estava molt acreditat. Després se l'ha menjat Hollywood i llavors es pot dir que sempre són preludis dels Oscars, per tant a mi ja no ofereixen cap garantia d'això. Però bueno, de totes maneres, una pel·lícula que guanya 7 Globus d'Or de 7 nominacions... S'ha de tenir en compte, eh?
Deixeu-me que fem un matís, perquè ara ho discutíem. Jo he estat sentint, des de que portem escoltant crítiques i comentaris sobre aquesta pel·lícula, que es tracta d'un musical, i tu em deies abans que no és ben bé.
És una comèdia amb algun número musical. És un musical, per mi és diferent. És Chicago, per Chicago és un musical. Llavors, per què? Perquè la seva concepció de la seva posada en imatges és com un musical que trenca tot el que s'havia fet sobre aquest tipus d'històries. Mamma Mia és un musical també, però és diferent. Mamma Mia és un musical, diguem, gairebé teatral. Mamma Mia s'ha fet en teatre i més o menys la manera d'enfocar la història és la mateixa. Mamma Mia, les cançons tenen molt a veure
amb el que està
passant. Chicago també, però és diferent. Trenquen el temps, l'espai, tot això. És a dir, Chicago s'aproxima més al musical clàssic de l'Stanley Donen, de Cantando bajo la lluvia, aquestes coses. Mamma Mia no. Mamma Mia s'aproxima al del Violinista en el Tejado, per exemple, que són obres teatrals que es passen al cinema i respecten els números musicals, però fent-los d'una manera diferent, no cinematogràfica, sinó teatral. I aquesta és, diríem, un musical amb alguns números només. És una comèdia en la qual els actors, ella i ell, es posen a cantar. I llavors es posen a cantar, ells o els del cor, però... canten ells sense ser ni cantants ni ballarins.
Aquest era un altre tema.
I llavors, aquest és un altre tema. Llavors això, doncs, és molt diferent de quan són cantants i ballarins, com era el Gene Kelly, el Fred Astaire, les Richeries, que cantaven i ballaven, uns més cantant, altres més ballant. Aquí no són ni cantants ni ballarins, per tant vol dir que no ho fan tan bé com la Madonna, per dir-ho, el cantant, ni ho fan tan bé com la Beyoncé, pues ballant. És a dir, són el Ryan Gosling i la Emma Stone.
Llavors, però i la qualitat llavors d'aquestes aportacions musicals?
No sé, això és molt discutible i això depèn de molt... És com si nosaltres estem parlant ara i de cop i volta, com vam fer una vegada, es van posar a cantar.
Clar.
Entens?
Que no és el que...
No és el nostre.
Exacte.
I llavors encaixava bé. Aquí encaixa, perquè li dona un realisme. Però, per exemple, el número musical que obre la pel·lícula, que és un aparcament de cotxe... un embotellament de cotxes, allò, doncs, a mi, la veritat, el trobo molt susset. És a dir, que és una pel·lícula que... crec que el seu èxit serà perquè representa un retorn al cinema... el cinema que es feia abans i que ja no es farà. Ja no es farà. I això, hi ha un romanticisme, té un cant, ells ho fan molt bé. Aquesta aproximació dels musicals de gent que no canta ni balla també està molt bé, però hi ha alguna cosa que realment no...
La nostàlgia, que també ven.
La nostàlgia, evidentment. No, sí, però no. A mi em va recordar la pel·lícula, que segurament no l'heu vist a vosaltres, perquè...
No, encara.
Jo dic per una cosa, perquè tinc poca difusió. Va ser molt important en el seu moment, però tinc poca difusió. Que sigui Corazonada, de Francis Ford Coppola. La Corazonada representa més o menys una cosa semblant, entens? Ara, aquesta pel·lícula està bé, no és que sigui malament. El que passa que quan comences a pensar en ella dius, home, sí, però per exemple hi ha nostàlgia, hi ha amor, hi ha oblit, hi ha, no sé, noves perspectives, hi ha unes carreres professionals.
Aquí és on volia jo anar, Àngel, quan parlàvem allò de la filosofia, del rerefons. Són una parella que, clar, ells volen triomfar i potser a vegades pensen els nostres camins no poden anar en paral·lel si volem aconseguir els nostres objectius. I potser és una...
No s'ho planteja la pel·lícula, això.
Què es planteja, doncs?
I és a la pel·lícula, evidentment, però no s'ho planteja. És així.
Així, doncs, el rerefons, el...
El rerefons...
Diguéssim, la tragèdia de l'aparell... La tragèdia, diguéssim... Ja. La tessitura en la que es posa la parella, quina és?
La tessitura és que es deixen portar pels esdeveniments. Aleshores, totes aquestes coses que tu planteges, que és lo lògic que pugui ser, això no surt a la pel·lícula. Queda darrere a fons i està implícita, però no està
tractat
pel director. Ara, la pel·lícula és esplèndida, la posada en imatges... És molt delicada, molt fina, molt nostàlgica i molt maca.
Vaja,
molt bé.
Que l'haurem d'anar a veure.
Sí, jo penso que sí. No, no, però no us preocupeu, que se'n parlarà molt.
La ciutat de les estrelles, La La Land. Res
que
a veure.
Res que veure la Maciel.
Ara ho has dit. Gràcies per la cueta. Senyors, que se'ns ha acabat el temps. Hi havia alguna cosa més? Ens hem deixat alguna cosa?
No, només volia dir que a Barcelona, curiosament, aquesta setmana hi ha moltes més pel·lícules. I jo volia recomanar-ne una.
Especialment.
Especialment una que és d'animació, que no és la meva especialitat. Però és una pel·lícula d'animació que crec que és francesa, que es diu La Tortuga Roja. Una pel·lícula d'animació muda, que no parlen. Un nàufrag arriba a una illa deserta i a partir d'aquí començarà a passar coses. Una illa deserta no parla, perquè en una illa deserta i està sol no parles.
No necessites parlar.
No necessites parlar.
Et fas un Wilson.
Però està... però és molt maca, molt poètica i els dibuixos estan molt bé i molt estimulant. La pel·lícula està força bé. Només dura 80 minuts.
Molt bé. Doncs aquesta és una altra de les recomanacions que avui ens deixa l'Àngel Comas, a qui l'emplacem a la setmana que ve.
Molt bé.
Sí, senyor?
Així, hi seré.
Molt bé, gràcies. Eva, fins aquí una estoneta.
Fins ara.